o per la polèmica que ha generat. Mireu, el barcelonisme, les darreres setmanes, gairebé els darrers dos mesos, està patint una gigantesca campanya de desprestigi reputacional per unes informacions i sobretot per unes insinuacions i unes conclusions difamatòries que no tenen res a veure amb la realitat. Al llarg dels gairebé 125 anys d'història, portem 123...
No són responsabilitat de l'actual junta directiva. Ja tenim el primer titular.
Dins i fora del camp, estem orgullosos d'haver aportat molt a l'esport, i no només al futbol, també a les diferents modalitats esportives en les que competeixen els nostres jugadors i jugadores. El Futbol Club Barcelona, el Barça, hem guanyat durant dècades, afortunadament també seguim guanyant, gràcies a l'esforç, gràcies al coneixement, gràcies al talent dels nostres jugadors, jugadores, dels nostres tècnics, dels nostres treballadors i treballadores del club i també, per suposat, els nostres socis, sòcies, aficionats i aficionades, els culers. El Barça, quan guanyem, doncs ho celebrem junts, ha estat això de generació en generació, que celebrem els triomfs, i quan perdem, doncs felicitem el contrari i no busquem excuses. Això és l'esport, i així s'explica el Barça. S'explica el Barça d'aquesta manera, només com una entitat aglutinadora de valors. Mireu, el Barça ens agrada guanyar, per suposat, i el que volem és guanyar, però som d'una manera que ens agrada molt el com guanyem. Ens agrada guanyar jugant bé. I per suposat que quedi clar que el que no ens agrada és guanyar per les ajudes o els ajuts arbitrals. És obvi que com a gran club també tenim detractors, i aquests detractors el que fan, doncs, és mirar d'erosionar el nostre prestigi. A vegades ha estat per enveja, a vegades ha estat per ressentiment, i altres clubs són per qüestions extradeportives. Potser a vegades ens han fet pagar, doncs, que som més que un club, i ara hi tornen, i us puc assegurar que no ho aconseguiran. De fet, no ho han aconseguit mai. Cap campanya de desprestigi evitarà que el Futbol Club Barcelona, que el Barça, continuï sent una institució, un club de referència de l'esport mundial, i que sigui estimat i admirat per milions de catalans i catalanes i per milions de persones, encara més milions de persones, en tot el món.
Parla ja de campanya de desprestigi.
Quan es va produir aquesta polèmica que va aparèixer als mitjans de comunicació, el cas Teixeira, vaig comparèixer immediatament i vaig dir... el cas Negreira...
Perdó, és que ha dit Teixeira.
Vaig comparèixer immediatament i el que vaig manifestar és que...
Doncs, Sandro,
clar, que era una campanya orquestrada contra el prestigi i la reputació del Futbol Club Barcelona. També vaig dir que no era per casualitat, i el que vam fer, doncs, va ser encarregar una investigació interna a l'àrea de compliance, que a la vegada el que va fer va ser encarregar-la a un despatx extern per tal de que fes un informe amb la màxima transparència i la màxima independència. He deixat treballar els professionals de l'àrea de compliance. Hem deixat treballar el despatx extern, que ha fet una molt bona feina. I ara això em permet tenir més informació, perquè, com sabeu, doncs, la polèmica pertany a diversos mandats presidencials. I tinc més informació sobre els mandats en els que jo, doncs, no podia explicar, perquè, evidentment, doncs, no estava al club aleshores, no? Bé, i vull començar amb aquesta afirmació rotunda, amb tota la rotunditat institucional que comporta el càrrec de president del Futbol Club Barcelona. El Futbol Club Barcelona no ha realitzat mai cap actuació que tingués com a finalitat o com a intenció a l'alterar la competició a fi d'obtenir una avantatge esportiva a favor. Repeteixo, el Futbol Club Barcelona no ha realitzat mai cap actuació, tinc el ple convenciment de que no hem realitzat mai cap actuació que tingués com a finalitat o intenció l'alterar la competició a fi d'obtenir un avantatge esportiva.
La Porta col·loca el seu primer titular.
I aquí afegeixo a l'escrit que l'Agència Tributària envia a Fiscalia en el que manifesta clarament que no ha pogut demostrar que els pagaments fets a empreses relacionades amb el senyor Negreira haguessin pogut influir en l'elecció dels àrbitres o influir en algun resultat esportiu, en algun resultat d'algun partit. No ho han pogut demostrar perquè no era possible. I ho explicaré en el decurs d'aquesta intervenció. Mireu, aquesta manifestació categòrica, que és una afirmació categòrica, la faig, però no vull que pensin que el que sóc és esquiu de l'objecte precís de la polèmica. L'objecte precís de la polèmica, doncs, és l'assessorament tècnic arbitral que han fet unes persones que tenien, doncs, una trajectòria en el món del futbol i també una trajectòria personal en el món dels estaments arbitrals. Aquest fet, el fet de que el Barça rebés un assessorament tècnic i arbitral d'aquestes persones, no constitueix en si mateix cap il·lícit i no constitueix en si mateix molt menys un il·lícit penal. Penseu que aquest assessorament professional als grans clubs o als clubs en general, ara ja ho tenim internalitzat, tenim doncs, generalment una persona que té una trajectòria en l'estament arbitral, un exàrbitre, que ens fa les funcions d'aquest assessorament, que és necessari, que és important.
Mejía Dávila,
i ho vam fer amb claredat i transparència. Aquest assessorament que existia està reflectit en factures, unes factures detallades per conceptes, que s'han pagat via transferència bancària, que han quedat registrats tots en els llibres de comptabilitat del club i que han passat les revisions fiscals pertinents. Almenys això ho puc afirmar amb tota rotunditat pel que fa referència al mandat meu, el del 2003 al 2010. No hi ha hagut mai cap ànim d'ocultació, que seria potser propi d'algú que comet una conducta irregular. I en aquest sentit, doncs, reafirmar aquesta posició, perquè estaven doncs, reflectits a la comptabilitat del club i es va fer de forma clara i transparent. Bé, dir també en aquest sentit, que em sembla també important remarcar, que
continua la compareixença de Joan Laporta.
Una altra qüestió seria que, doncs, i això ho ha de determinar el tribunal, o s'ha de determinar en el judici que s'està portant a terme, és que persones físiques o una entitat privada externa al club, i això és fonamental, que no el Futbol Club Barcelona, és un matís molt important, haguessin aprofitat aquest context per doncs, tenir o fer algunes conductes irregulars en benefici propi. Això és diferent. I el Futbol Club Barcelona...
Aquí està la clau de volta.
Si es donés aquest cas, el que per suposat el que farem serà defensar la honorabilitat del club en aquest sentit, i el que farem seria... som els primers interessats en que s'investigui fins al final. I per això, doncs, entenem doncs, que el Futbol Club Barcelona, en aquest cas, seria víctima d'aquesta situació. Insisteixo, a banda del que és l'assessorament tècnic esportiu i arbitral, que s'estava fent. Una altra cosa seria això, eh? De que unes persones físiques o una entitat privada doncs hagués aprofitat aquesta situació.
A qui es refereix?
Doncs tenir una conducta de treure un profit.
No sé si té alguna cosa a veure amb la informació de La Vanguardia d'avui.
Absolutament.
En cas, doncs, seria el responsable de cap delicte.
Per tant, directament de Bartomeu de Rossell.
Per relacionar-se amb el tema de Contreras.
Penso que dins de la hipòtesi de fiscalia sembla ser que també treballen en aquest sentit, però en aquest cas el Barça seria persona perjudicada. Bé, voldria fer referència a que, com bé vostès saben, des del 2016 al Futbol Club Barcelona tenim un departament de compliance. A mi el que em dona, diguem-ne, confiança al poder sortir doncs, avui davant de vostès és a l'haver estat pacient, a l'haver estat esperant a que els professionals de compliance fessin la seva feina. I vull remarcar això, que tenim el departament de compliance des del 2016. Saben vostès que compliance el que fa és vetllar pel ple compliment de la normativa i de les polítiques per tal de prevenir i detectar possibles conductes irregulars que es poguessin produir en el si de l'entitat. Això què implica? Això implica el desenvolupament, implica la implementació d'aquestes polítiques i aquests procediments per tal de que els empleats i empleades del club i les persones vinculades al club doncs siguin conscients de les seves obligacions legals i ètiques en l'exercici de les seves funcions. Sota la meva presidència d'ara, el Futbol Club Barcelona el que hem fet ha estat reforçar aquesta àrea de compliance. I l'hem reforçat seguint les línies marcades per la legislació i la jurisprudència més recent en aquest àmbit i també pels estàndards homologats internacionalment en matèria de compliance. Això ho hem fet dotant l'àrea de compliance de més recursos tècnics, de més recursos humans, perquè pugui dur a terme amb èxit les seves funcions, que, insisteixo, són les de prevenir i detectar les possibles conductes irregulars, potencials conductes irregulars, i a més també supervisar i investigar les infraccions sospitoses, qualsevol infracció sospitosa que es pugui produir. Què va fer l'àrea de compliance immediatament a l'esclatar aquesta polèmica del cas Negreira? Es va, vam encarregar, com he dit, una investigació interna. El cap de compliance ho va encarregar a un despatx extern per tal de que doncs, es garantís la màxima transparència i la màxima independència d'aquest informe. I ara doncs, m'agradaria llegir-los les conclusions de l'informe preliminar, que crec que són importants a l'hora de...
Doncs serà interessant veure què diu l'informe del compliance, aviam.
Com poden veure aquí, les conclusions preliminars de l'informe...
Aviam si les llegeix, que ja les veiem nosaltres.
...d'aquesta investigació interna... Sí, potser posa aquí...
D'acord amb els fets acreditats, no s'han identificat conductes amb rellevància penal vinculades amb el delicte de corrupció esportiva. Ni hi ha cap indici d'afectació al fair play de la competició, ni es donen criteris per estudiar modalitats delictives vinculades al suborn. Aquest és el primer punt, llegeix la porta.
Ni hi ha cap indici d'afectació al fair play de la competició, ni es donen criteris per estudiar modalitats delictives vinculades al suborn. Quan a la prestació efectuada per les empreses i persones investigades es tracta de serveis d'assessorament esportiu, scouting i assessorament arbitral, que són habituals en el sector de l'esport professional. Hi ha evidències de la prestació dels serveis, de la seva aprovació i avaluació d'acord amb els criteris de l'àrea esportiva. Hi ha documentació oficial de factures i pagaments sotmesos a l'aprovació documentada i recepció de la prestació. També conclueix l'informe preliminar que l'import de les factures és variable en funció del nombre de les competicions que s'analitzaven. La contraprestació podria haver estat pactada anualment i facturada en periodicitat mensual
amb variacions per raó dels serveis addicionals, com ara competicions internacionals. I la documentació obtinguda, 629 informes tècnico-arbitrals i 43 CDs, més 4 informes diversos, aquí, doncs, evidentment, diu l'informe, manca més documentació física antiga, ja que normalment es destrueix al cap de 5 anys d'amagatzematge. Aquí els hi puc mostrar, doncs, els informes que aquesta investigació...
Aquests són els 5 punts de compliance que s'han fet.
Ha trobat.
I ara se'n va cap a les caixes, Marta?
De informes...
Digue'm, Jordi.
No, deia que s'anava cap a les caixes, ara.
Els hi mostro aquí. Sí. Aquí reunim 629 informes tècnico i arbitrals, informe tècnico-arbitral, i, com he dit, aquí els tenen, 629 informes, aquí n'hi ha.
Ara està assenyalant els arxivadors que comentàvem
i
abans.
I també, doncs, 43 CDs d'aquest tipus.
I ensenya un dels CDs que té a les mans.
Relacionats amb els informes.
Ui, CDs, tu.
Volia llegir-ho.
Una mica vintage.
Sí.
Volia ser precís a l'hora de llegir-ho, perquè aquest informe preliminar... Perdona? No, no, no. Aquest informe preliminar té aquestes conclusions i està fet, insisteixo, per un despatx extern, que ha actuat amb màxima transparència i amb màxima independència. Dit això, també el que crec que és molt important és que deixem treballar la justícia. Deixem treballar la justícia. La justícia té els seus temps, que hem de respectar. Nosaltres tenim la intenció de col·laborar i d'ajudar al màxim al tribunal, a la justícia, per tal d'esclarir aquests fets. És obvi, perquè tenim l'interès que el Barça, com així serà, se li eximeixi de tota responsabilitat penal, estic convençut. I el que m'agradaria també és fer la reflexió de que les acusacions s'han d'aprovar davant d'un tribunal de justícia. I el que no pot ser és condemnar abans de que la persona afectada hagi estat jutjada. Vivim en un estat de dret. Soc dels que s'obstina en manifestar que vivim en un estat de dret, que té entre les garanties i els principis més bàsics el principi de la presumpció d'innocència. Una presumpció d'innocència que en aquest cas i a nivell mediàtic el Barça no ha tingut fins ara. El Barça ha estat sotmès a una condemna sense judici, amb un linxament públic mediàtic sense judici. Ens han condemnat abans de jutjar-nos. I això, com a president del Futbol Club Barcelona, exigeixo la màxima responsabilitat als representants de les institucions que regulen el futbol espanyol, el futbol europeu i el futbol mundial. I també a certs mitjans de comunicació, per no dir a tots, us exigeixo i us demano la màxima responsabilitat. Perquè aquest linxament públic sense judici al que està sotmès el Futbol Club Barcelona no és de rebut. Ens estem jugant el bon nom del club, ens estem jugant el bon nom del col·lectiu arbitral i ens estem jugant també, doncs, la credibilitat del futbol, del món del futbol. Hi han hagut persones que d'una manera inexplicable i d'una manera intolerable han, a base de fer manifestacions i a base de fer segons quines accions, han demostrat una gran irresponsabilitat. Mireu, estem assistint a un judici salomònic en el que per diverses raons es veu clarament i d'una manera esperpèntica els qui volen, els qui prefereixen quedar-se la criatura morta si aconsegueixen fer mal als qui hem gosat no doblegar-nos als interessos i a les imposicions d'ells.
Això també és...
Això, insisteixo, és intolerable, és inexplicable. I aquí vull assenyalar el president de la Lliga de Futbol Professional. Ha tingut una actuació irresponsable, l'està tenint, irresponsable, poc prudent i d'una manca de professionalitat evident. Una manca de professionalitat evident. Tant amb les seves manifestacions constants per tal d'alimentar tota aquesta polèmica, com també amb accions d'aportar documentacions a la causa que després han resultat que eren errònies, que no coincidien amb la realitat.
També publicat per La Vanguardia la setmana passada.
Jo demanaria un cop més al president de la Lliga de Futbol Professional que aturés aquesta incontinència verbal i que es deixés d'alimentar doncs, aquesta polèmica, perquè no fa cap favor a la institució que representa. Està denigrant la competició i a més és que està validant una hipòtesi que és falsa. Ha arribat a dir que no existien els informes, que no existia documentació, que el club havia negat que existia documentació.
Amb això té tota la raó.
Això ja ho aniré explicant tota. En el decurs, i suposo que vostès tindran a bé fer-me algunes preguntes i estaré encantat de respondre-les. Per tant, home, jo el que demanaria, per contra, perquè crec que també hi ha persones i dirigents que s'han portat com obliga el seu càrrec, vull agrair el posicionament responsable i prudent de, per exemple, el president de la Federació Espanyola de Futbol. També doncs, he de dir doncs, que sobretot també el president del Consejo Superior de Deportes, em refereixo a la Federació al senyor Rubiales, al Consejo Superior de Deportes al senyor Franco, també al president Infantino de FIFA, que han mantingut l'actitud pròpia d'un dirigent del món del futbol, una actitud prudent, esperar a que doncs, apareix un cas, que sigui jutjat i aleshores doncs, després opinar. No s'han apuntat aquest linxament públic sense judici. Per tant, agrair el seu posicionament. Mireu, no hem de seguir els que pretenen és perjudicar la reputació del Futbol Club Barcelona, el que pretenen és desestabilitzar-nos i també doncs, el que pretenen, i ho dic clarament, és controlar el club i fins i tot apropiar-se'l. Els instigadors d'aquesta polèmica el que volen és, i els que s'han anat apuntant, el que volen és reconduir un cas d'inexistència de compra d'àrbitres o influència d'àrbitres amb bueno, un cas que perjudiqui la reputació del Futbol Club Barcelona i de passada doncs destruir també un dels elements identitaris més potents de Catalunya, que és el Futbol Club Barcelona. Sembla ser encara, lamentablement, que algunes esferes de poder no accepten o no suporten que el Barça representi una catalanitat oberta al món que és respectada per milions i milions de persones al món que participen del sentiment barcelonista, i afortunadament també he de dir que no són totes les esferes de poder les que no suporten que el Barça expressi una catalanitat oberta al món. Tinc clar, com he dit abans, que cap campanya de descrèdit aconseguirà això, que continuem sent una referència en el món de l'esport i que siguem estimats i admirats per milions de persones a tot el món. Dir-vos també que sí que és cert que els danys causats, doncs, home, els danys morals són importants, el que passa que a força que va passant el temps i es van donant explicacions, tot es va entenent, espero que més, no? Però sí que he de dir que el nostre departament legal, els nostres serveis jurídics, ja sabeu que han interposat les accions judicials corresponents contra les persones o entitats que estan atacant a la honorabilitat del Futbol Club Barcelona.
Seria bé saber quines.
Continuarem exercitant aquestes accions.
Interpreteu contra Javier Tebas, segur.
En defensa de la honorabilitat del club. I també, home, ens reservem les accions que corresponen a aquestes
que per culpa d'aquestes actuacions irresponsables i temeràries...
De moment està fent un resum de tot, perquè tampoc hi ha res molt de nou encara.
I ens reservem sobretot el que és la reclamació dels danys i perjudicis, una reclamació per indemnització dels danys i perjudicis causats, uns danys i perjudicis que poden ser quantificats econòmicament, afortunadament. I per tant aquesta reclamació pot ser per unes quantitats astronòmiques. Deixeu-me concluir amb 5 o 8 minuts més. No sé quant temps porto, no m'agradaria estendre'm molt, perquè
25 minuts porto.
El que vull és contestar les preguntes que em facin els mitjans de comunicació. Però per concluir, el Futbol Club Barcelona no ha comès cap delicte.
Va, està fent resum. Fem una cosa. Anem a la publicitat un moment i de seguida ho comentem i anem a les preguntes, que suposo que serà el torn més interessant. Un segon, eh?
Que aixequi la mà qui necessiti un Carib. Aprofita la setmana del Carib de viatges al Corte Inglés. Aconsegueix el teu Carib i gaudeix de Punta Cana, Riviera Maya, reserva sense despeses de cancel·lació i si trobes un preu millor, te l'igualem. Consulta en les condicions. Si necessites un Carib, ara ho tens fàcil amb viatges al Corte Inglés.
Què és poesia? Poesia és...
El Cabra Rock!
El 16 i 17 de juny tens una cita a Vic amb els millors poetes contemporanis de la música catalana. Toni Afons, Zoe Stijomas, Joan Dausà, Sara Roy, els Amics de les Arts, The Tallets, Buo, Jazz Woman i molts més. Aquest Sant Jordi pilla dos entrades pel Cabra Rock i aconsegueix un 20% de descompte. Afegeix una entrada amb cada rosa o llibre i tindràs el regal perfecte per afiançar el teu amor per tota l'eternitat. Entra a cabrarock.cat i pilla el pack Vots per tu fins al 24 d'abril.
RAC1 presenta
Bon Sant Jordi a tothom.
Un Sant Jordi entre llibres i roses amb el Via Lliure i Xavi Bundó. El diumenge 23 d'abril a les 10 del matí, un Via Lliure molt especial en directe des dels jardins del Palau Robert de Barcelona.
Us esperem a les 10 a l'escenari de RAC1 per gaudir junts d'una gran diada de Sant Jordi. Festa de ràdio amb escriptors, amb llibreters, amb actuacions musicals i un munt de sorpreses.
Aquest Sant Jordi teniu una cita amb el Via Lliure als jardins del Palau Robert, a la cruïlla de la Diagonal amb el Passeig de Gràcia de Barcelona. Per Sant Jordi, llibres, roses i RAC1. Tots som u. Amb el suport de Limo, Grup Miranza i Frit Ràbic. RAC 1.
A Fama Living Barcelona hi trobaràs el sofà dels teus somnis. Sí, sí, aquell que portes buscant tota la vida.
Fabriquem el teu sofà a mida, amb teixits personalitzats, i te'l portem i muntem a casa. Sofàs per gaudir de debò.
Visita les botigues Fama Living de Diagonal 329, Montaner 293, Mallorca 156 o famaliving.com i deixa't assessorar.
Fama Living, la marca de sofàs que està conquerint el món.
Hi ha ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Jordi, saps que comença el pla Renove?
De debò?
I doncs?
I doncs què?
Que podries...
Que podria què?
Marxar, home, marxar!
Pla Renove a Galeries del Tresillo. Et subvencionem el sofà amb descompte extra de fins a un 40%. Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Barcelona respira cursa i solidaritat.
10 quilòmetres excepcionals, des d'Avinguda Diagonal fins a Plaça Catalunya.
Inscriu-t'hi gratuïtament a la web cursaalcortingles.cat fins al 30 d'abril.
Siga solidari i corre amb la samarreta i la pulsera de la Fundació Pasqual Maragall per un futur sense Alzheimer.
El diumenge 7 de maig a les 9 del matí, Barcelona respira cursa.
El Pèndol. Reparació de rellotges de totes les marques. Rolex, Patek Philippe, Cartier, Omega, Tag Heuer i en 24 hores. El Pèndol. Des de 1983. Ara a Balmes 228.
Barnafil Primavera 2023. Compra i venda de segells, monedes i tot per al col·leccionisme.
Hi trobaràs els nous segells que s'hi presenten com l'edició especial dels 70 anys del primer cotxe Seat.
Divendres 21 i dissabte 22 d'abril a les Cotxeres de Sants. Entrada gratuïta.
I si ens dius que has escoltat aquest anunci, tindràs un obsequi.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
A Catalunya Plans et donem la benvinguda al nostre centre de jardineria.
Vine a descobrir les nostres ofertes en plantes d'exterior i d'interior, complements de jardineria, decoració i mascotes.
Som a Sant Vicenç dels Horts, a 10 minuts de Barcelona.
Més info a catalunyaplans.com.
Catalunya Plans, el Garden Center per tota la família.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Cansat de les aplicacions online per buscar parella? Vols invertir millor el temps? Si el que desitges és trobar parella, a Samsara t'oferim el servei més professional i personalitzat de Barcelona. La nostra experiència de més de 20 anys et garanteix que trobarem persones compatibles amb tu. Truca'ns i t'informarem sense compromís. 93 362 23 29. Samsara Ponès.
Un dia descobreixes que tens humitats. En sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El portal notícies de RAC1.
Ha aparegut el Real Madrid, eh? Marta Ramon?
Sí, amb un atac molt dur. Ha dit que un club que ha estat afavorit per actuacions arbitrals històricament, un club que ha estat considerat l'equip del règim, ha gaudit del favor de la majoria de presidents dels comitès tècnics d'àrbitres que han estat exsocis del Real Madrid durant 70 anys, ha dit el president. Els que han designat els àrbitres eren o bé exsocis o exjugadors o exdirectius del Real Madrid, i que es personin en aquest cas és un acte de cinisme sense precedents. Sentim més explicacions del president.
I també en la defensa del nostre model de propietat, un club propietat de tots els seus socis i socis.
Diu, el Real Madrid ha estat afavorit, el que passa a la Marta Ramon, per les decisions arbitrals. Està l'equip del règim. Durant 7 dècades els presidents dels àrbitres han estat exsocis del Real Madrid. Clar, que aquest club es personi a l'EI, que se sent perjudicat en el període millor de la història del Barça, em sembla un exercici de cinisme sense precedents. Espero que aquest judici els posi en el seu lloc. Doncs sí, tens tota la raó.
Y esto es un llamamiento que hago a todo el barcelonismo.
En castellà.
Que estemos más unidos que nunca...
Un segon abans de la roda de premsa, perdó, però és que resulta que el Dani Alves havia de declarar davant de la jutgessa, però es veu que hi ha hagut un problema amb el cotxe o amb el recorregut que havien de fer, i va tard. És així, oi, Benet Iñigo? Bon dia.
Bon dia, doncs sí, un sorprenent error en la conducció des de Brians que fa que Dani Alves, que havia de començar a declarar fa una hora, encara sigui a la presó. Els advocats, que sí que havien arribat... Sí, sí. Tothom s'ha quedat sorprès, nosaltres, i fins i tot els advocats, que ells sí que han arribat puntuals, tant el de la víctima com el de Dani Alves, que ja estaven a la porta de la sala del jutjat on havia de declarar, i que quan s'han vist que havia de començar aquesta declaració, que ja anava amb retard, doncs s'han trobat que Dani Alves no és a la ciutat de la justícia. Pel que ens diuen, sembla que ara han activat aquesta conducció, i que, per tant, com a mínim serà d'aquí una hora. En principi es manté per avui al matí, però en lloc de les 10:30 serà com a mínim d'aquí una hora, per tant, a 1:45, que començarà aquesta declaració de Dani Alves, que recordem que ha d'arreglar una mica la seva versió del que va passar aquella nit i, diguem-ne, fer casar el que ell diu que va passar amb les proves que s'han acumulat en contra seva durant aquest temps.
Molt bé, són les 11:33. Ha començat ja les preguntes o encara?
Encara no. Estem al tram final del discurs. Ara està interpel·lant directament a la unitat del barcelonisme, buscant la complicitat dels socis i seguidors en un moment tan dur.
Essències fonamentals i fundacionals. Ho he dit abans, el Barça no s'entén si no l'entens com a una entitat que és aglutinadora de valors. El Futbol Club Barcelona és això, és més que un club. I la junta directiva que tinc l'honor de presidir, perquè estimem el Barça, no tingueu cap dubte que no permetrem que insultin el digníssim sentiment barcelonista i actuarem en defensa de la honorabilitat i integritat del Futbol Club Barcelona. Moltes gràcies.
Ara sí, aplaudiments per part de la Junta Directiva.
Sí,
ara,
estan a primera
ara
fila.
Passaré a contestar les preguntes.
I ara s'obre el torn de preguntes.
A veure.
Finalment han estat 35 minuts de preguntes.
Àlex Santos,
tota la gent que
cap de comunicació al Barça.
Preguntes. Les conclusions que han hagut que ha exposat el president sortiran al web del Barça, per tant, si no les heu copiat, ara les podreu...
Per què doncs un cop de puny ricó?
Tenir, d'acord? A la una...
Ja, no, pensava que era... Perquè va...
No, o sigui, que ara ens donguin les conclusions, com si tu no poguessis treure les
conclusions. No, però està bé que donguin el paper, com a mínim. Mira,
no, les conclusions no.
Les declaracions.
No, que donguin el discurs. M'assembla molt bé, però les conclusions no.
Ah.
La pregunta.
Però tu, Vinca, ara abandona el faristol per anar-se'n a la cadira. Recorda
sí,
el candel.
Bon dia, president.
Això. Marta Ramon.
Aquí.
Arrenca el torn de preguntes.
Àngels Prieto de Barça TV.
Àngels Prieto de Barça TV, perdó.
La meva pregunta és si ens pot aclarir per què durant uns anys el Barça va pagar 7,3 milions d'euros a l'empresa que gestionava un membre actiu del Comitè Tècnic d'Àrbitres.
No és una pregunta de Barça... És Barça TV, eh? Però això Real Madrid Televisió no la faria, aquesta pregunta.
Ja et dic jo que no.
Dos vessants.
I la cara que ha fet la porta no...
Aquí entenc que seria la vessant de la quantitat dels diners que s'han pagat. I jo el que sí que et diria és que, sisplau, es contextualitzi que aquests diners s'han pagat durant 18 anys. No és allò que s'ha fet un pagament en un any, 7.300.000 euros. Contextualitzem que són 18 anys, que s'han pagat per uns informes que eren importants, que eren necessaris, que havien d'estar fets doncs, per persones que tingués una trajectòria important dins del món en el que feien referència a aquest servei.
400.000 euros al l'any.
No, res, poca cosa.
Només li diria que en la investigació interna que s'ha fet de compliance ha trobat 629 informes i 43 vídeos, i com deia també el resultat de les conclusions de l'informe preliminar, 4 informes més de diversos temes, i això en un període del 14 al 18, o sigui, en un període de 4 anys s'han trobat 629 informes més 43 CDs. Home, jo crec que ho hauríem de contextualitzar, que això s'ha fet en 18 anys. Per tant, la feina ha estat ingent, ha estat quantiosa, ha sigut una feina de qualitat feta per persones doncs, que estaven capacitades per fer aquesta feina dels informes. Quan em fa referència o en fa referència a que s'havia pagat el vicepresident o exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, home, a veure, aquí també s'ha de precisar. El prestador principal dels serveis era Javier Enríquez Romero. Era el fill del José María Enríquez Negreira. Per tant, jo precisaria qui era el prestador principal dels serveis. Això és molt important. I després, quelcom que és encara més important. El vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres no tenia cap capacitat per alterar els resultats esportius. No tenia cap capacitat per designar àrbitres i, per tant, doncs, alterar els resultats esportius. No tenia cap capacitat. I insisteixo, permeti'm que insisteixi. Això ho diu l'article 29 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol. Aquesta hipòtesi que s'ha creat, falsa, de que doncs, aquest senyor influïa en decisions arbitrals, és una hipòtesi falsa, perquè el propi article 29 del Reglamento de la Real Federación Española de Fútbol ho desmenteix, diu al contrari, no tenia capacitat, no estava dins de les seves funcions. Això, a més, ha estat corroborat per manifestacions que han fet diversos àrbitres, que aquest vicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres no estava capacitat per designar cap àrbitre i, per tant, per influir en resultats.
Ho diu per Iturraldo González, bàsicament.
I també, doncs, hi ha una investigació de la Real Federació Espanyola de Futbol que diu que això, doncs, no podia ser perquè no tenia la capacitat. Per tant, en quant a la quantitat, eren informes importants que eren necessaris, però contextualitzi amb 18 anys. I pel que fa referència a l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, no tenia cap capacitat per alterar la competició esportiva. Aquesta és la resposta que crec que precisa i posa llum a tota aquesta hipòtesi falsa que s'ha anat creant.
Aviam la següent pregunta. La primera ha anat forta.
Hola, president. A la seva dreta, Fernando Polo, per Mundo Deportivo. Primer li volia fer una pregunta sobre el seu mandat. Primer, com és que es van recuperar aquests pagaments del senyor Negreira o a les seves empreses i per què es van apujar al final del mandat als emoluments? I d'altra banda, sobre una figura de la que se sap poc, que és si en aquesta investigació s'ha tret l'aigua clara de la figura del senyor Contreras, difunt senyor Contreras, perquè ell va pagar el senyor Enríquez i va facturar el club. Si hem pogut treure alguna clar d'això.
Bones. Gràcies. Preguntes de Fernando Polo, del Mundo Deportivo. La primera sobre la gestió de Joan Laporta i la segona sobre la figura de Contreras.
Que diu que l'últim any del meu mandat es va incrementar. Miri, això casualment avui surt una notícia de que
el Mundo,
doncs, una auditoria de KPMG, doncs, ja contesta aquesta pregunta. Els serveis aquests que es prestaven a l'últim any es van incrementar perquè van haver-hi, doncs, més estudis de scouting. Per què? Perquè va ser un any on van haver-hi unes més competicions esportives.
Un 102%.
I és el propi KPMG, a l'hora de fer l'auditoria, que diu que això és per uns serveis de scouting que s'havien, doncs, realitzat. Per tant, els serveis, òbviament,
existien. Per gravar partits de la sub-21 i de la selecció absoluta.
Perquè l'auditoria, doncs, el KPMG va poder fer l'auditoria en base a aquests documents. I es va incrementar l'últim any, doncs, perquè va haver-hi més feina, perquè va haver-hi més informes, perquè van haver-hi més competicions i, per tant, doncs, evidentment, a un preu de mercat es van pujar el còmput global d'aquell any, de la temporada 9-10, doncs va ser...
Va passar de 245 a 494.000 euros aquell any. De la
6-7, o el de la 5-6, 4-5 o 3-4. Aleshores, contestant també a la seva segona pregunta, o la segona part de la seva pregunta... Home, parla del senyor Contreras. És una persona que ja no està entre nosaltres. El que sí que li puc dir és que totes aquestes empreses que surten a la causa, que eren del senyor Contreras, jo el que li agrairia és que fes el convido, a que faci l'esforç de llegir l'informe de l'Agència Tributària. Ara no recordo les pàgines, però si recordo malament, 13-14, a l'informe de l'Agència Tributària, en les pàgines 13 i 14, d'allà, d'una lectura planera, vostè podrà deduir de que totes aquestes empreses i la seva facturació van aparèixer en un moment que està fora del meu mandat com a president, fora del 2003 al 2010. Concretament, l'empresa Best Norton i l'altra no recordo ben bé com es diu, va ser... Perdó? No, l'altra, perquè hi ha tres, si no recordo malament.
Li apunten el nom ara.
Rodamantor. Best Norton i Rodamantor van estar facturant el club des del 13 al 18. I la de Trescep va facturar del 15 al 18. Són empreses del senyor Contreras, que ja no està entre nosaltres, però que estan fora del meu mandat. Jo no tinc cap raó personal per, de forma priorística, doncs, dubtar dels presidents que em van succeir. La hipòtesi del Ministeri Fiscal, que en la causa està parlant d'una administració deslleial referent a aquestes societats, home, el que he dit a la meva exposició, en aquest cas el Barça seria persona perjudicada, el Barça seria víctima. I el que hem fet nosaltres, la junta directiva, el que hem fet és encarregar els nostres advocats del club perquè en el marc del procediment defensin els interessos del Futbol Club Barcelona. És a dir, responent a la pregunta del senyor Contreras, estava fora del meu mandat, no tinc per què, de forma priorística, doncs, dir res referents a les presidències que m'han succeït. La hipòtesi del Ministeri Fiscal, si prospera, el Barça serà víctima d'aquesta situació i els advocats, doncs, ens defensareu al Futbol Club Barcelona com calen el procediment judicial.
Abans de passar a la següent pregunta, us torno a recordar, perquè a la primera ja ens hem trobat, sisplau, feu una pregunta. A la una tancarem. Per tant, us ho recordaré tants cops com calgui, però feu una pregunta. Gràcies.
Què tal, president?
Bernabéu.
Què tal, president? Bon dia. David Bernabéu, bon dia. Diario Sport TV. Parece bastante evidente que si todos estos trabajos en los que usted dice que el Barça no quería, no pretendía influir, se hubieran hecho con una empresa cuyo titular no hubiera tenido ninguna responsabilidad o como mínimo no hubiera formado la cúpula arbitral, no estaríamos seguramente hoy aquí, ¿no? Entonces, yo le pregunto si usted, por ejemplo, en su mandato, si tuviera al resto de presidentes aquí también les haría la misma pregunta, nadie entendió que esto podía ser un conflicto de intereses, es decir, bueno, un club de la Liga que paga dinero, aunque sea por unos trabajos tangibles, a una empresa cuyo titular es el segundo del CTA...
Claro. Molt bona pregunta, Bernabéu.
Poco feo parece, de entrada, o como mínimo da que pensar que mucha gente puede decir, bueno, aquí hay un conflicto de intereses, es decir, nadie se dio cuenta de este asunto.
Molt bona pregunta.
Bien, cuando tenemos conocimiento de este asesoramiento, de este servicio, piense que nosotros lo recibimos, este servicio heredado, ya se venía prestando, me refiero al cuando llegué en el 2003... En ese momento estábamos en el marco de una revisión de todo. Cuando hicimos esta revisión, vimos que era un asesoramiento técnico-arbitral que se estaba dando, que lo consideramos el interés de estos informes. Pensábamos que era una oportunidad el tener pues estos informes de calidad, hechos por personas que tenían una trayectoria para poder hacer estos informes. Y la verdad es que mantuvimos este servicio. Y a partir de ahí, este servicio se fue realizando y de forma continuada en el tiempo. Hombre, si usted me dice, a ver, ¿ahora qué harías? Pues mire, afortunadamente, hoy en día, las grandes corporaciones, los grandes clubes, las grandes empresas, tenemos el área de compliance. Compliance, ya os he dicho que se trata de prevenir y detectar situaciones de posibles conflictos dentro del seno de la institución. Y lo que haría en estos casos sería decirle al área de compliance que objetivara esta prestación de servicios, que es lo que nos permite ahora a los dirigentes, pues todas estas cuestiones, de alguna manera que sean controladas, revisadas, supervisadas, investigadas, y como se ha hecho en este caso, se acaba con unas conclusiones. Entiendo que el área de compliance lo que hace es proteger nuestra ética y lo que haría ahora sería eso, pasarlo al área de compliance. En ese momento, hombre, la prestación estaba hecha por el hijo de un ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y lo digo con independencia de quién facturara estos servicios. No en ese momento sí, ahora ex. Pero lo que le quiero decir es que, con independencia de quién facturara estos servicios, el prestador principal era una persona que además había trabajado en la Real Federación Española de Fútbol, luego había ido con Luis Aragonés al Fenerbahçe, había trabajado para otros clubs prestando estos servicios. Yo entiendo lo que dice, lo entiendo perfectamente, pero entiendas también el marco de que llegamos en el 2003, era un servicio que ya se estaba prestando desde hacía años, y lo que dijimos, bueno, pues, oye, si es favorable a los intereses del club, y lo era, porque era es información muy interesante e importante deportivamente, a partir de ahí continuamos y mantuvimos ese servicio.
Ah, com en diu el Toni Muñoz.
Hola, bon dia, president. Paula Muriel, de l'Esportiu.
Qui feia els informes era el fill del Negreira, encara que el Barça pagués a l'empresa el pare.
Va dir que els pagaments que rebia del Barça eren bàsicament per buscar una neutralitat arbitral. Vostè com m'explica aquesta afirmació de Negreira?
Miri, jo no puc parlar per tercers, ni ho penso fer. Serà el senyor Negreira... que es refereix doncs, a José María Enríquez Negreira, que doncs, farà aquestes explicacions durant el decurs del procediment judicial i donarà les explicacions que tingui per Déu. Però aquí també jo em remetria i em remeto a l'informe de l'Agència Tributària. A l'informe de l'Agència Tributària és molt important que ens els llegim perquè si no es genera una hipòtesi que és falsa. O sigui, al senyor Enríquez Negreiras, a l'Agència Tributària, el que jo crec que figura... Apunta'm, per favor, Marc, perquè és l'advocat que dirigeix el procediment i no vull ser precís. Pàgina... A la pàgina 17? Bueno, a la pàgina 17 de l'informe de l'Agència Tributària fa referència a que el senyor Negreira diu... Això de la neutralitat és una hipòtesi personal. Nadie me lo indicó directamente. És a dir, ningú, jo no hi era ja, però he pogut averiguar al llegir-me l'informe de l'Agència Tributària, ningú del club va dir-li al senyor Negreira directament que això era per buscar la neutralitat. Això era per pagament d'uns serveis d'assessorament tècnic arbitral que estan documentats, que estan facturats, que estan pagats i estan revisats fiscalment. Per tant, el que és important és això, per mi, que es veu molt clarament en l'informe de l'administració tributària de com l'inspector li pregunta, el senyor Negreira dona la seva opinió personal i després li diuen, però qui li va dir a vostè? I ell diu, bueno, això és una hipòtesi personal del senyor Negreira, és meva, diu... És una hipòtesi personal meva, però ningú del club em va dir directament que busqués la neutralitat. Això és així. Per tant, al buscar la neutralitat, el que era és un pagament d'un servei.
Bon dia, president. Paco Ávila, de l'Agència EFE. Jo li voldria preguntar sobre la ètica. ¿Vale? Fins quin punt és qüestionable des del punt de vista ètic l'actuació de tots els presidents i les directives que han estat al front del club en aquests anys en el que Negreira ha facturat en el club?
És que ja l'he contestat, em sembla, en el seu company, el David Bernabéu. Això ja li dic, o sigui, les consideracions ètiques quan era el prestador principal dels serveis, el fill de... el vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres, perquè, com he dit, el vicepresident del comitè tècnic d'àrbitres no tenia cap capacitat per alterar resultats esportius, que a més ens trobem en una situació que era un assessorament, un servei que venia heretat, que ja es feia al club feia anys. Nosaltres vam considerar que era interessant perquè és un assessorament important a nivell esportiu tenir doncs, totes aquesta informació, estava documentat, es feia correctament, era de qualitat per una persona acreditada. A partir d'aquí, potser no vam entrar en les consideracions ètiques, però vèiem que no era incompatible. Que no era incompatible.
Ja ho ha dit.
Aquí, evidentment, doncs,
no eren consideracions ètiques.
En l'ètica esportiva això no era incompatible. I el que ara sí que és cert, que si vostè em diu, i li he dit al Bernabéu, si em diu què faria ara, no doncs faria. Ara faria que l'àrea de compliance objectivés aquests serveis. Però en aquell moment que ens venia doncs, heretat, vam seguir mantenint la prestació d'aquests serveis.
Seguirem més enllà de les 12, em diuen des de la redacció, i per tant tirarem una estona més, escoltaré aquesta roda de premsa a la porta.
Què tal, president? Aquí al fons, a la seva dreta, Ramon Salmurri, a la seva dreta, aquí, Ramon Salmurri, en directe a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. M'agradaria incidir en el tema del sobrecost i d'aquests 7,5 milions d'euros que s'han pagat. Si pot donar explicacions o donar detalls del perquè d'aquesta quantitat. Gràcies.
Ja l'he contestada, també. Si voleu, doncs...
Aviam, una valoració sobre el que esteu escoltant fins ara. Aviam.
Sobre això, exactament, aviam, això que està dient del sobrecost, el Salmurri, que està preguntant, que la Porta ha relativitzat molt el preu del que es pagava, al·ludint a l'extensió temporal, que són tants anys i tal. Jo he fet una divisió, he sumat els informes que es feien amb els CDs, i els he dividit pels anys, i em surten que cada informe o cada CD es pagaven 2.500 euros. Han sortit publicats aquests informes en algun cas, sí, que eren un foli i mig, sí, amb faltes, sí, d'ortografia, etc. Sí. Jo crec que és prendre-li el pèl a la gent pensar que pagar 2.500 euros per cada informe que es feia és un preu normal i no és un preu inflat. Crec que la gent... I crec que pot ser un dels problemes que tenen els gestors del Barça en els últims temps, inclou que totes les directives involucrades en aquest tema tenen una percepció dels diners equivocada, que s'allunya de la gent i que a més obliden que aquests diners en aquest cas són dels socis, que només per acabar, per ser molt breu, crec que el soci del Barça i la sòcia del Barça ha sigut la gran oblidada d'aquesta compareixença del senyor Laporta, perquè en cap cas se li ha explicat al soci del Barça o se li ha fet una... o se li ha traslladat una mínima disculpa de per què es van pagar tants diners a aquest senyor.
Amb això que comenta el Joan Jopallàs, abans amb el que deia Laporta, José María Enríquez Negreira va dir ir a ver los partidos personalmente, o sigui, quan va declarar José María Enríquez Negreira... ir a ver los partidos personalmente o a través de compañeros y exárbitros y estar informado del por qué se habían tomado decisiones. El Barça consideraba que se perjudicaba al equipo y se favorecía a otros. Esto es una hipótesis personal, nadie me lo ha dicho directamente. Mi obligación era dar mi opinión sobre los partidos en cuanto al arbitraje y a los jugadores. Asesoramiento técnico. Lo que el FC Barcelona quería era asegurarse que no se tomaban decisiones en contra del FC Barcelona, que todo fuera neutral.
A mi no m'acaben de convèncer les explicacions de Laporta. Aquestes tres preguntes que deien del per què es van pagar els 7 milions. És que hi ha altres clubs. Recordo que el Girona també va contractar els serveis de Negreira i va pagar 55.000 euros per un any. Cosa que no se diu amb les quantitats de les quals estem parlant, per molt que ens digui que era una oportunitat de mercat. Per què el Girona paga una quantitat per aquests informes i el Barça en paga una altra? Jo no ho acabo d'entendre. El concepte de per què va augmentar aquesta quantitat. Pels informes de la selecció espanyola i la sub-21. Hosti, quins informes devien ser per doblar aquesta quantitat? Devien ser detallats i encara els devem tenir guardats al preu que els van pagar. I sobre el conflicte d'interessos, a mi hi ha una pregunta. Si era una oportunitat de mercat, per què no són vàlids per seguir...
Mira, que li pregunten per al Ceferino i la Bufa. Perdó.
No sé quina pàgina, sisplau, senyor Molins, perquè em sembla que és la 20 o no...
Es dirigeix a Pau Molins, que és el seu advocat.
A la pàgina 20, els empleats del club que estaven treballant aquella inspecció van dir que no localitzaven els informes, que no els havien trobat. No trobar els informes no vol dir que no existien els serveis. Els informes, finalment, i afortunadament a la bona feina feta per l'àrea de compliance, s'han trobat del període del 14 al 18, 629 informes, i 43 CDs. Però no em vull fugir d'estudi de la pregunta que vostè m'està preguntant, ara penso pel Teferi. A veure, és que per això m'ha vingut el senyor Tebas al cap. Perquè és qui s'ha encarregat d'atiar el foc, de posar més llenya al foc, d'intentar que UEFA participi d'aquest linxament públic sense judici que s'està fent al Barça. I això, doncs afortunadament, en un primer moment jo crec que el senyor Zeferin, també nosaltres ja sap que estem en una posició a la Superliga de que estem posant en tela o en qüestió doncs el que és la força que té UEFA a nivell europeu, el monopoli que té UEFA a nivell europeu, i
el senyor Ceferini en un principi doncs, va fer unes manifestacions, però jo també li reconec que està actuant ara amb prudència, la prudència que obliga el càrrec, i està actuant també d'una forma doncs, responsable. No ha caigut en el parany del senyor Tebas, de moment. De seguir intentant que això...
Ja m'has tirat la mala UEFA, donar la mala UEFA.
Un escàndol, i home, jo crec que en el decurs de la història...
Com diu el Xavi Puig, li haurien de preguntar què cobra l'encarregat actual de fer els informes.
Això s'està fent, el que s'està fent és validar una hipòtesi que es fa.
És feina del club, està
en nòmina. Ricardo Segura, que era una persona que era adjunt...